Son las 2.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El vent ha fet caure una de les cúpules de l'espai interior de l'escola mitjà de mà de Porto Cristo a Manacor, segons informen els bombers de Mallorca. No hi ha hagut ferits, però els infants han hagut de quedar confinats al gimnàs com a mesura de precaució davant del risc que algun element més es pogués desprendre. Diversos efectius dels bombers s'han desplaçat a l'escola per retirar el material que podria caure i els equips corresponents ja treballen per assegurar aquesta zona i desmuntar les parts afectades. En aquesta hora, de fet, els infants ja esperen que vagin els pares a cercar-los. És aquesta una de les incidències més destacades que s'associen a les fortes ràfegues que du la borrasca Benjamí, que ha obligat a activar l'avís groc pràcticament a tot l'arxipèlag per ratxes que poden arribar als 100 km hora. Servei Meteorològic d'IB3, Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Jornada marcada pel vent. Un vent de ponent que ha bufat en cots superiors als 100 km per hora. Per exemple, a la Serra del Fàbia, on ha arribat a 126, i també a Sa Tudosa, en el Parc Natural de Llevant, en el cas de Mallorca, 114 km per hora. I destacant també cops de vent superiors a 80 km per hora a l'arxipèlag de Cabrera i més de 70 tant a Eivissa com a Mallorca, a diferents localitats. A l'aeroport d'Eivissa, per exemple, 71 km per hora o 74 en el cas de Manacor. A l'aeroport de Palma, per exemple, 78 km per hora. I en principi aquestes pròximes hores encara s'ha de mantenir fins a mitjan cap vespre aquest vent de ponent, que pot bufar en certa intensitat i després girarà mestral. Amb aquest canvi, allò que notarem també serà una baixada de temperatura, que avui encara continua aquest ambient tan suau, amb valors per damunt de 25 a gran part del territori, malgrat el vent. Per exemple, cap a les Pitiuses ja tenim ara mateix valors de 27 a 28 graus, cosa que també passa a punts del Llevant de Mallorca. Per tant, són temperatures un poc impròpies. Tot això s'acaba quan entri el mestral, refrescarà. De fet, aquesta pròxima nit serà fresca en comparació amb les darreres nits, que fins i tot han tingut valors tropicals. Això aquesta pròxima nit no passarà. I aquest vent de mestral, com dèiem, no serà tan intens, sobretot a punts de les Pitiuses, també a gran part de Mallorca, però encara pot bufar en cops forts, o fins i tot molt forts, en àrees de la Serra de Tramuntana de Mallorca, també punts del nord de Mallorca. I a diferència de fins ara, on el vent no ha estat gaire protagonista, que és Menorca, el mestral sí que ho serà, sobretot a la part de ponent, on podria superar també puntualment aquests 70 km per hora. Situació marítima de moment complicada, amb ones que han superat els 4 metres, tant a la boia de Maó com a la de Sa Dragonera, i aquestes pròximes hores, tot i que el vent afluixa o que canviï de direcció, això no implica que el temporal tingui tendència a mainar, al contrari, avui cap vespre i fins i tot aquesta pròxima nit encara les ones podrien superar puntualment els 3 metres i mig. Per tant, en aquest sentit, poca novetat. Per demà, una vegada hagi passat tota aquesta ventada, allò que notarem serà un descens de la temperatura. Demà sí que no arribarem en aquest valors de 27, 28, 29 que arribàvem aquest dies passats. En general, la temperatura serà entre 2 i 4 graus més baixa que la que ha tingut fins ara. I això sí, serà una jornada bastant tranquil·la, no esperant precipitacions, lluirà el sol.
Gràcies, Miquel. I a més d'aquesta actuació a Porto Cristo, els bombers de Palma i els d'Eivissa també han fet algunes sortides per caigudes d'arbres, també d'algun element que s'ha després d'un edifici. En aquesta jornada de dijous, avui és 23 d'octubre, Facundo Tenacles, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars avui amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la polèmica oberta arran de les declaracions del portaveu del Frontex ahir aquí, a IB3 Ràdio.
El delegat del govern espanyol reitera que el suport aeri per controlar la migració es va demanar i que el ministeri li ho va comunicar a l'executiu de Marc Proens. El PP, però, ja ha demanat la compareixença del ministre Marlaska al Congrés perquè doni explicacions.
I doncs, precisament, el Consell de Formentera reclama mesures per l'emergència migratòria, aprova una proposta d'actuació urgents per fer front a la situació, sobretot pel que fa a la gestió de menors acompanyats. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. A tutela, recordem, 127 menors migrants, una xifra que representa més de 30 vegades la seva capacitat ordinària. Diuen que és l'entitat més saturada de tot l'estat. Li ha quadriplicat les arribades en els darrers dos anys i asseguren que el Servei d'Infància i Família del Consell treballen al límit amb una sobresaturació del 3.000%. Demanen ajuda econòmica al govern i a l'estat i reiteren la necessitat de la presència de Frontex.
A Formentera també el quiròfan i la sala de parts de l'Hospital de l'Illa estan inoperatius des de mitjan setmana passada per una humitat que va sortir després de la darrera dana a l'antesala.
De fet, actualment només s'atenen casos d'emergència vital. La coordinació amb el SAMU i Can Misses, però, és total per si s'han de traslladar-hi pacients. De moment s'han reprogramat 4 intervencions de caràcter menor.
Els hotelers cerquen nous mercats turístics per allargar la temporada.
La dependència cap al mercat britànic i alemany, que porten més del 60% dels turistes que arriben a Mallorca, obliga els hotelers a cercar negoci més enllà i apunten al Canadà i altres països com Polònia, Àustria i Suïssa per atreure visitants fora dels mesos forts de l'estiu. D'això se n'han parlat a unes jornades avui a Palma.
Sa Pobla serà objecte d'una sèrie de reformes amb finalitats sociosanitàries i també viàries que aniran a càrrec de Govern, Consell i Ajuntament. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Idò, d'una banda, el govern traurà a licitació que proper dies les obres d'ampliació de la residència Uiel Fas, que duplicarà la seva capacitat i passarà de 35 places a tenir-ne una setantena. I d'altra part, aquesta mateixa setmana també se sabrà quina empresa farà càrrec de les obres de reforma de la plaça del Mercat. S'ha previst donar més espai als vianants i llevar-ne els cotxes, tot això per ajuntar la plaça del Mercat en l'eix cívic del carrer del Comerç.
A Ciutadella s'ha vandalitzat el mural en suport a Palestina que hi ha a l'entrada de la ciutat. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. S'han pintat de color negre les cares dibuixades i s'han fet pintades com Prou Terroristes o Monet Vividor, en al·lusió al Lluís de Monet, ciutadellenc que va participar a la flotilla, la missió solidària que va intentar obrir un corredor humanitari a Gaza. L'Ajuntament ja ha condemnat els fets, s'han activat les diligències per identificar els responsables i també s'assegura que es restituirà el mural.
Pel que fa als esports, el vestidor del Mallorca en respira més tranquil després de sortir del descens. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Així ho ha explicat el lateral Johan Mojica a IB3 Televisió. El colombià és ambiciós i aspira diumenge contra el Llevant a una nova victòria que confirmi la mentalitat guanyadora de l'equip. També en futbol, a la Champions, el Madrid i l'Atlètic Club varen guanyar els seus partits. Els de Xavi Alonso s'imposaren a nit per 1-0 a la Juventus i l'Atlètic Club va guanyar per 3-1 al Karabakh. I en tennis, Jaume Munà juga avui al vuitens de final del torneig de Basilea. El mallorquí s'enfrontarà a Ben Shelton, número 6 del rànquing ATP. El santanyiner i l'americà s'han vist les cares en 3 ocasions amb un balanç de 2 victòries per a Munà i una per a Shelton.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en portada, molt pendents avui del vent, que ha obligat a activar l'avís groc pràcticament a tot l'arxipèlag per ràfegues que poden arribar als 100 km per hora. De fet, els bombers ja han hagut de fer algunes sortides. La més destacada ha estat a Manacor. Han actuat al Centre d'Educació Infantil i Primària Mitjà de Mar de Porto Cristo per la caiguda d'una de les cúpules que ha obligat a confinar l'alumnat.
Sí, els bombers de Mallorca han informat que el vent ha provocat la caiguda d'una de les cúpules de l'espai interior d'aquesta escola. Durant una estona els infants han hagut d'estar confinats al gimnàs, però finalment ja han pogut anar sortint i tornar a casa. També diversos efectius han retirat el material que podia caure i els equips corresponents ja han assegurat la zona i han desmuntat les parts afectades. El director del centre, Toni Clar Sureda, explica que ha estat tot un ensurt, però que els infants es troben tots bé.
Sí, ha estat un susto, molt de renou, de tot d'una, i després d'esperir posterior de pensar que podia caure a dins de la dones hall, que totes les classes donen allà, i passàvem pena de que pogués fer-hi qualcú. Hem avisat bomber, bé, hem avisat policia, hem avisat l'Ajuntament, bombers, i bueno, hem vingut tot d'una, i s'ha pogut, hem evacuat el centre, i bueno, ara estan tots evacuats, i ja fora de perill, ja vindran els pares a cercar els lots, esperem, i tot anirà bé.
Mentrestant, la delegada de Porto Cristo, Antònia Lludrà, assegura que s'ha actuat amb prudència per evitar riscos per a l'alumnat.
S'ha actuat, més que res tot d'una, sense deixar, com ha dit el director, sense deixar que els alumnes sortissin de les aules per evitar si hi ha qualque pedra o que hi ha qualque tros de la claraboia cap a l'exterior i esperant les indicacions dels tècnics.
També el cap dels bombers de Manacor, Enric Campins, explica que els infants han estat evacuats per seguretat. També han returat la cúpula que ha caigut.
La qual tots els nens estaven confinats i amb el que han fet és anar evacuant les aules d'una en una de manera segura en el pavelló Natsa i així a les dues quan venguin els pares pues, podran recollir-los.
L'Ajuntament de Manacor ha assegurat que es faran les intervencions necessàries per adobar la cúpula, però que demà no hi haurà cap perill per a l'alumnat.
A Palma, la policia local ha hagut de tallar un carrer de Pere Garaó on havia quedat entravessada una branca de grans dimensions. Una patrulla ha hagut de regular el trànsit a la zona. Són alguns dels efectes d'aquesta ventada que estem experimentant avui. Mentrestant, la nova Comissió per a la Gestió Integrada del Risc d'Inundació de les Balears, l'INUNCAIP, s'ha reunit avui per primera vegada per acordar les prioritats de treball. L'òrgan integra recursos tecnològics hidrològics i d'emergències per millorar la detecció primerenca d'aquests fenòmens.
Es tracta d'un nou òrgan que té com a objectiu millorar la coordinació, la planificació i la resposta institucional davant les inundacions. També generar i impulsar inversions estratègiques. Pablo Garri, des del director general d'Emergències i d'Interior.
Lo que hemos conseguido hoy ha sido poner en marcha ya los grupos de trabajo para poder identificar las acciones de gobierno que tenemos que poner en marcha y las inversiones correspondientes, tanto en materia de modelización del territorio, de sensorización, de identificación de aplicaciones y herramientas informáticas que nos permitan agilizar incluso la comunicación del riesgo y desarrollar una cultura de la autoprotección del riesgo de inundación.
La nova comissió pretén centralitzar la informació de què es disposa per anticipar-se al risc d'inundacions. A més, actuarà com a òrgan de consulta, assessorament i coordinació. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la MAI del Cicle de l'Aigua.
Compartir la informació, detectar els punts més sensibles i més importants o punts de perill i poder donar-li prioritat, perquè cada administració a vegades veu el seu problema, però no té una visió general que és lo important en aquest moment i donar aquesta prioritat.
En aquest sentit, es preparen una sèrie d'inversions en infraestructures per millorar la resposta i reduir les inundacions quan s'acumulen grans quantitats d'aigua en poc temps, com passa, per exemple, a la carretera de l'aeroport d'Eivissa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha comparegut avui per respondre a les crítiques i les peticions de dimissió que ahir es van desencadenar quan l'Agència Europea de Fronteres, el Frontex, va assegurar a IB3 que el govern central mai no havia demanat un desplegament d'agents a les Balears. Rodríguez reconeix que no s'han demanat mitjans en base al territori, però sí l'actuació de Frontex. I en aquest sentit insisteix que des del febrer actuen mitjans aeris. Una resposta que, segons el delegat, respon a la demanda de les forces de seguretat. Marta Puyalto, bon dia. Què més ha dit el delegat?
Bon dia, Rodríguez. Ha acusat la presidenta del govern, Marga Proens, de tergiversar les paraules del portaveu de Frontex a IB3, Chris Borowski. Segons ha dit, Borowski va afirmar que Espanya no havia demanat un desplegament específic, però sí recursos de vigilància aèria, fet que assegura no és cap contradicció amb el que ha sostingut fins ara el Ministeri de l'Interior. Rodríguez ha dit el mateix que va dir al Senat fa unes setmanes i ha afegit que el mes passat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va comunicar per carta a la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, que des del febrer avions de Frontex vigilen en temps real la mà balear.
Se ha montado, pues bueno, un bulo, una historia de que traslado mentiras, de que el delegado de gobierno, es decir, de que yo miento, o casi que el Ministerio del Interior y el Gobierno de España miente. Nada de eso. Hemos dicho siempre lo mismo.
El delegat ha criticat també l'executiu de Provence per utilitzar la crisi migratòria, diu, per tapar altres problemes com l'habitatge, les llistes d'espera i la massificació turística. D'altra banda, Rodríguez ha defensat que Frontex no intercepta les pasteres, sinó que les localitza i col·labora en el trasllat a ports segurs per salvar vides.
Esa idea que se intenta inculcar en la mente, en el imaginario colectivo de la sociedad balear, de que Frontex va a hacer una frontera y que si el gobierno de España pide activación de Frontex no van a pasar pateras hacia Baleares, eso es una estupidez, perdóneme. Pero el problema es que no es una estupidez. El problema es que se sabe que Frontex no funciona así, pero se utiliza la idea de Frontex para generar ese tipo de imagen en la mentalidad colectiva de la sociedad y volver a confrontar con el gobierno de España.
Ara el govern de Marga Proens avalua quines passes ha de seguir després que el portaveu de Frontex confirmés que l'Estat no havia sol·licitat la intervenció específica a les illes. L'executiu no descarta hores d'ara cap actuació, tot i que les competències, reconeix, per a l'activació són de l'Estat. De moment, la primera passa la fa el diputat del Partit Popular per les Balears, José Vicente Mariboso, que demana la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè esclareixi la polèmica i expliqui en detall la trobada que va mantenir amb les autoritats algerianes fa uns dies en relació precisament amb la crisi migratòria.
Pues ya era hora de que el ministro Marlaska se enterara de que había que colaborar con Argelia y fuera Argelia a colaborar. Y además que proceda a cesar inmediatamente al delegado del gobierno en Illes Balears, el señor Rodríguez, por mentir, por incapacidad y por mentir a los ciudadanos de las Illes Balears.
Són les 2:16. Diumenge serà el dia de les persones sense llar i ja han començat algun dels actes previs. Càritas n'ha organitzat un a la plaça Major de Palma.
Allà s'ha llegit un manifest en el qual s'ha volgut reivindicar la dignitat de totes les persones i el dret a tenir un sostre per a tothom.
El año pasado ya no pude trabajar porque la enfermedad ya no me lo permite, me agota las fuerzas. Ya no puedo trabajar como camarera de piso, ya no.
Són les paraules d'Anna Narcisa, és una cambrera de Pisa i es presentava que ha treballat fins que el cos ha dit basta. I ara diu, viu en una nau d'Inca perquè...
En una nave, claro, no tenemos agua, no tenemos luz. Mínimo vital, 262,80 centavos, algo así. Que no me alcanza para una habitación. Ahora piden por una habitación gente hasta de mi país, 600 euros...
Però això no li resta esperança, diu, per aconseguir el seu somni.
Oh, ese piso, ojalá que me lo dicen pronto, Dios mío. El mensaje, que por favor, no haya gente en la calle.
En Leo també confia que la vida...
Vivo en una finca, pero no sé el tiempo que voy a poder estar porque tengo que hacer un polígono y cuando me tenga que ir de la finca pues voy a estar otra vez en la calle.
Tot després que l'acomiadessin en Dio per ser massa gran per a la feina, Sebastià Taltavull és el bisbe de Mallorca.
I sempre aquesta diada, aquesta jornada de sense llar, de sense casa, és un moment per posar veu.
Perquè els somnis ajuden, sens dubte, a viure quan s'ha perdut tot.
Són les veus de l'emergència residencial, mentre les dades confirmen que la compra no atura. I és que va experimentar una petita pujada en el mes d'agost a les Balears. Aquest tipus d'operacions van créixer un 1,3% respecte a fa un any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
En el 8è mes de l'any s'han comprat o venut un milenar d'immobles a les illes. La majoria de transaccions, 992, s'han fet sobre habitatge lliure i 19 sobre pisos de protecció oficial. En el conjunt del país, la compra-venda d'habitatges va caure un 3,4% interanual i va rompre una ratxa de 13 mesos consecutius a l'alça.
Fruit d'aquestes operacions, la firma d'hipoteca sobre habitatges ha augmentat a les Balears un 41% al mes d'agost en comparació amb el mateix període de l'any anterior i encadena així 6 mesos consecutius d'increments.
En total s'ha constituït 971 préstecs hipotecaris i s'han prestat 241 milions d'euros per a la compra d'habitatge. És un 35% del capital prestat fa un any, segons l'INE.
El programa Lloguer Segur del Govern no acaba d'arrencar. Menorca ha aconseguit tancar 2 contractes i una 60a al conjunt de les Balears en 7 mesos des de la seva posada en funcionament. Excel.
La principal dificultat a Menorca és que no hi ha pisos de lloguer disponibles. També que les dades amb les quals es va iniciar la proposta són errònies. Així ho explica Isabel Petrus, és delegada a Menorca de l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears, en declaracions al magazín El Dia Menorca, i també Daniel Fernández, de La Cigonya, és delegat del Col·legi Oficial d'Agents Immobiliaris a Menorca.
Una de les previsions que s'havia fet amb el tema dels lloguers segurs era que s'havia fet un estudi l'any 2021 de les vivendes que estaven buides a Balears. I damunt d'aquesta quantitat de vivendes buides van pensar que posar en marxa aquest projecte podria ser un gran èxit. Clar, com es van calcular això? Es va calcular mirant quantes cases no havien tingut consum de llum o d'aigua durant el darrer un temps. I aquest temps era el temps del Covid. Per tant, molta gent no havia pogut emprar la seva segona residència. Van partir d'una premissa que s'ha demostrat que no és tan real.
Aquí la problemàtica que tenim a Menorca és que no hi ha tantes cases buides com verdaderament les estadístiques diuen.
I és que ha començat avui a molt la jornada ImmoSapiens, una trobada que reuneix professionals del sector immobiliari per abordar alguns dels principals reptes que condicionen actualment l'accés a l'habitatge a Menorca i a les Balears en general. La única solució, expliquen els experts, passa per un gran acord polític a nivell estatal per construir més habitatge.
Per fer un pla que duri a llarg temps i que doni una certa confiança, perquè o construïm cases, o hem de limitar que la gent vengui a la silla a viure, o hem de començar a partir gent de silla. És que no hi ha més solució. La gent no pot viure al carrer. No tenim opcions. Ja no és una qüestió de preu. És que no n'hi ha.
De moment, diu el govern, les estratègies de construcció d'habitatge oficial s'han mostrat insuficients per revertir la crisi residencial que viuen les illes. El sector immobiliari ho té clar. Cal treure més promocions al mercat.
El debat polític per cercar mesures que facilitin l'accés a l'habitatge s'amplia i precisament a proposició d'Espanya s'ha parlat avui per primera vegada de l'emergència habitacional en el Consell Europeu.
I és que Espanya ha proposat mesures legals per frenar la compra d'habitatges que no estiguin destinats a ús residencial. També eines per actuar a les zones tensades i un fons específic per a la construcció d'habitatge protegit. Des de Brussel·les, el president Pedro Sánchez ha subratllat que es tracta d'un problema que afecta la Unió Europea i que cal un debat comunitari.
Estamos hablando de un problema europeo, problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes, es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán, en definitiva, cualquier ciudadano o ciudadana que esté en Europa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Investigadores en violència sexual detecten que els adolescents consumeixen pornografia amb continguts cada vegada més violents. A més, afirmen que es normalitza que els joves tinguin companyes artificials, és a dir, intel·ligències artificials que es poden arribar a convertir en les seves parelles. Ho ha revelat Elisa García, doctora en sociologia que investiga a la Universitat Complutense de Madrid.
García, que ha participat en la segona jornada sobre violència sexual digital que organitza la delegació del govern espanyol a les Balears, ha explicat que un dels riscos d'aquesta pràctica és l'aïllament. A més, ha assegurat que els chatbots, com Rèplica, cada vegada són més submissos i més misògins. Un fet que, segons García, demostra el tipus de relacions que cercen ells.
Te habla por la noche, pues David, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Llevas mucho tiempo sin hablarme. Incluso le organiza citas, como dates, ¿no? Por ejemplo, ahora que viene Halloween, en un entorno y comparte, pues, cosas de Halloween. Incluso, en una versión de pago, tú puedes hacer sexting. O sea, tu Rèplica te manda fotos sexuales, puedes hacer videollamada.
La doctora en sociologia ha explicat davant un auditori majoritàriament format per dones que s'ha mostrat sorprès per l'ús que en fan els joves de la pornografia.
¿De qué hablo? Pues lo podéis imaginar. Vídeos de asesinatos, de mutilación, vídeos de tortura, pornografía con bebés, con animales, etcétera.
A les mateixes jornades s'ha presentat l'estudi de violència contra les dones, nines, nins i adolescents en l'àmbit digital del Ministeri d'Igualtat. La directora, la jurista Laura Fernández, ha denunciat que falten protocols contra la violència digital de gènere a l'educació i també al món de la justícia.
La fiscalia sí que està especialitzada, però la judicatura, per exemple, no, i això és molt important de cara, per exemple, a la valoració de la prova. A lo mejor el no tener ese conocimiento técnico hace que la prueba no sea valorada correctamente. Y eso es muy importante de cara a un procedimiento.
Totes elles han assegurat que la formació per prevenir contra la violència sexual digital és clau.
Encara sobre les xarxes socials, el col·lectiu LGTBIQ+ demana un pacte d'estat contra l'odi en aquestes xarxes i que la Comissió Nacional del Mercat i la Competència vigili les aplicacions en línia on els ataquen amb missatges discriminatoris i contra els seus drets elementals. Avui la Federació Espanyola, que aglutina aquests col·lectius, ha denunciat l'existència d'estratègies organitzades a X amb un 5,7% de comptes amb fils insultants.
És una dada que s'inclou a l'informe Estat de l'Odi LGTBI i més de 2025 que confirma un increment de publicacions d'aquestes característiques. Afirmen que són diana de discursos d'odi, que els deshumanitzen i que tracten la seva condició sexual com una patologia i un perill, fins i tot, denuncien. Per això, exigeixen la intervenció de l'administració pública amb un pacte d'estat que lluiti contra la publicació d'aquests missatges. De fet, afirmen que els discursos d'odi traspassen les xarxes socials i arriben a la vida real amb fins i tot casos d'agressions. Paula Iglesias és presidenta de la Federació.
¿Cuál es el peligro de colocar esta narrativa en la opinión pública y estos mensajes que están inundando las redes sociales? Pues que no se queda ahí, que estos discursos y estos mensajes son la causa, pero que las violencias que sufrimos en nuestro día a día son las consecuencias, ¿no? Estos bulos, esta desinformación que se vierte a través de las redes sociales son el origen de luego el acoso, los insultos, la discriminación.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els hotelers de Mallorca cerquen obrir-se a nous mercats per allargar la temporada turística. La Federació Hotelera estudia avui en unes jornades amb experts com consolidar els principals mercats emissors i, a la vegada, com atreure turistes de països com el Canadà o destinacions del Pròxim Orient, les destinacions amb les quals es preveu obrir noves línies directes a partir de l'any que ve.
La vicepresidenta executiva de la patronal FEM, Maria José Aguiló, ha destacat que les noves connexions aèries amb aquests països representen una oportunitat, diuen, per començar a treballar en nous fluxos turístics i mantenir l'activitat més enllà dels mesos d'estiu. Per això, però, cal adaptar-se a un tipus de client i saber com satisfer els interessos d'aquest nou perfil de turista. Ho expliquen Aguiló i després l'experta en turisme, Yolanda Perdomomo.
No només és que tinguin la connectivitat, sinó que també han de fer feina en tenir un major coneixement d'aquests mercats, d'aquest client, de les seves necessitats i preparar-nos per donar-li resposta, igual que ens hem adaptat a les necessitats que podia tenir, per exemple, el client que ve per desenvolupar una activitat esportiva i hem habilitat els menús, les instal·lacions.
¿Cuáles son las oportunidades de las que también puede sacar provecho Mallorca? ¿Qué está cambiando en el ámbito del consumidor? ¿Qué es lo que hay que ofrecerle y cómo podemos quizás superar retos que tiene Mallorca que tienen que ver con la diversificación de mercado o con superar la estacionalidad?
La vicepresidenta de la Federació Hotelera ha qualificat de mala notícia la previsió de reduir un 10% les connexions aèries a Mallorca aquest hivern. És una mesura que, segons diu, no concorda amb l'esforç del sector per mantenir viva la temporada baixa. Malgrat tot, els hotelers creuen que el que importa és que els vols s'ocupin i, en conseqüència, també ho facin als hotels.
Més coses. El president espanyol Pedro Sánchez ha contestat avui a l'ultimàtum de Junts en plena negociació dels pressupostos generals de l'Estat. Des de Brussel·les, el cap de l'executiu estatal avisa que un canvi podria suposar un govern de PP i Vox. Així ha contestat Pedro Sánchez a l'advertència de la portaveu de la formació catalana Míriam Nogueras, qui ahir al Congrés va dir que tal vegada havia arribat l'hora del canvi.
Lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España. Cuando hablamos de cambio puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar. Para regresar no una hora, como decía la portavoz de Junts, que es el planteamiento que hemos hecho en relación con el cambio de hora, sino 50 años atrás.
El líder popular Alberto Núñez Feijóo també s'ha pronunciat sobre l'avís de Junts. Diu que el govern de Sánchez és inestable i està en agonia.
No hay ni un solo español que esté tranquilo con el gobierno de Sánchez. ¿Qué hará Junts? Será Junts el que le pueda responder qué es lo que va a hacer. Por tanto, le corresponde a Junts tomar sus propias decisiones después de 2 años de experimentar en la política sanchista.
Hi ha novetats sobre la causa judicial que investiga la gestió de la Dana del passat 29 d'octubre. L'Audiència de València ordena que declari com a testimoni la periodista que va dinar amb Carlos Mazón aquell dia tràgic.
El tribunal ha estimat el recurs d'apel·lació d'una de les acusacions partícules que va demanar la jutgessa que du la instrucció del cas que Maribel Vilaplana declarés com a testimoni. En un primer moment, la magistrada va rebutjar aquesta petició i ara l'audiència corregeix la seva decisió perquè entén que la periodista podria portar informació rellevant sobre la gestió de la dada.
Idò, amb aquesta informació arribarem a les 2:30. Ja ho sabeu, és moment a l'informatiu migdia d'Ivetres Ràdio de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30. Bon dia. El poble de Sa Pobla serà objecte d'una sèrie de reformes amb finalitats sociosanitàries i també viàries. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Algú va entrar a licitació aquests dies les obres d'ampliació de la residència d'Uialfàs, que duplicarà la seva capacitat i passarà de 35 a una setantena de places. I aquesta setmana, a més, també se sabrà quina empresa es farà càrrec de les obres de reforma de la plaça del Mercat, on s'ha de donar espai per als vianants i llevar-ne els cotxes.
I una cinquantena de pares i mares d'infants escolaritzats a l'escola pública del poble d'Establiments a Palma han protestat avui de matí.
Demanen a la conselleria que sembri arbres al pati de l'escola perquè asseguren que no hi ha ombres i els mesos de més calor es converteix en un bater de sol.
Sí, això que sentiu és la Sibil·la, perquè falten 2 mesos per a Nadal, però representant de la Seu de Mallorca, juntament amb representant de les catedrals de Barcelona i de València, seran demà a la ciutat de l'Alguer, ja ho sabeu, la ciutat catalanoparlant de l'illa italiana de Sardenya. I ahir seran per interpretar-hi diferents versions d'aquest cant medieval.
Prèviament hi haurà una sèrie de xerrades sobre el fet comú cultural i lingüístic que germana Mallorca, Barcelona, València i l'Alguer. La intèrpret de la Sibil·la mallorquina serà Nàdia Aqueir Tomàs, membre de la Capella de la Seu.
I d'això serà demà, però ara són 2:32 i allò que volen fer és saber com se circula arreu de la xarxa viària de Mallorca. Per això connectam amb la DGT. David Cervera, bon dia. Quina és aquesta situació a hores d'ara?
Què tal? Bon dia. En aquesta hora trobem retencions de la carretera de Valldemossa des de Son Espases fins a la incorporació en Sa Via de Cintura. A Sa Via de Cintura també trobaran una mica de tràfic lent en sentit aeroport des de l'altura del cementeri fins a la incorporació en l'autopista d'Inca i en el túnel de Gènova. Esto per el moment. Molt bon dia.
Moltes gràcies, David Cervera, des de la DGT. Ara són 2:32. Facundo Tenacliàs al control tècnic. Nosaltres fem una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IV3. Tots donem una mà a l'Associació Girassol.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho han dit en començar que el Consell de Mallorca i el govern ampliaran la residència Uialfàs de Sa Pobla. Això serà per arribar al doble de la seva capacitat actual i si aquest centre per a la dependència ara té 35 places d'estada permanent, la previsió és que n'arribi a tenir d'haver una setantena. El nou edifici es construirà a l'espai contigu a l'edifici actual. Es tracta d'un solar públic, propietat del Consell, de més de 1.100 metres quadrats. D'aquestes intencions, govern i Consell ja n'informaren pel mes de gener passat, però no ha estat fins avui que se n'ha signat el protocol.
Pol.
La construcció, que anirà a càrrec del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials del Govern, es preveu que comenci l'estiu de 2027. Un cop acabades les obres, l'IMAS n'assumirà la gestió. En paraules del president del Consell, Llorenç Galmés, aquesta ampliació es farà segons el que es coneix com a unitats de convivència, és a dir, uns espais que tenen en compte la intimitat de les persones internes, en fomenten l'autonomia i alhora permeten la familiaritat.
Un model de més espais familiars, confortables i adaptats a la realitat d'avui en dia. Volen que les persones residents en aquesta residència se sentin com a casa seva.
Com han dit, la previsió inicial és doblar el nombre de places de la residència Ull Alfàs de Sa Pobla, però tot depèn de les possibilitats un cop se'n redactin projecte. Així ho ha explicat la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández.
Con la firma de este protocolo va a ser un concurso de ideas para poder licitar el proyecto de la residencia, con lo cual allí tanto la determinación de las plazas exactas irá en función del concurso de ideas. Nosotros estamos planteando un mínimo de unas 35 plazas.
I no ens movem encara de Sa Pobla perquè aquest poble ha anunciat la reforma per complet de la plaça del Mercat. L'objectiu és destinar més espai per a les persones i llevar-ne els vehicles. Es vol eliminar d'aquesta manera l'efecte rotonda que ara mateix té aquesta plaça perquè el trànsit circula pel quatre carrers que envolten aquest espai on també hi ha llocs perquè els vehicles puguin estacionar. L'Ajuntament farà públic aquesta mateixa setmana quina empresa licitarà les obres després que la licitació sortís a concurs.
El pressupost de més de mig milió d'euros prové de partides procedents de fons europeus. Pretén fer que la plaça del Mercat s'adequi seguint el mateix criteri del carrer del Comerç ja reformat i que constitueix un eix cívic i sostenible. Es tracta d'una acció impulsada pel Consell de Mallorca a través de la Direcció Insular de Turisme. Precisament, el conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez, ha visitat avui Sa Pobla.
Vamos a mejorar la comunicación y la visión y la conectividad dentro de un núcleo urbano, que es la vía que vamos a ir a ver ahora con el Mercat.
El Consell de Mallorca, però, també impulsa la reforma dels tallers del Museu de Can Planes, que ocupa un antic casal de principis de segle a Sa Pobla. Aquestes obres, també amb un pressupost de mig milió d'euros, sí que ja han començat. Un cop enllestides, disposaran d'una oficina d'informació turística. Ho ha explicat el batlle de Sa Pobla, Biel Ferragut.
Això tindrà una doble funció. Per una part, la remodelació dels tallers, que estan molt deteriorats, donava molta humitat, sobretot arruïnats, i la nova creació d'una oficina d'informació turística. Per tant, és una millora substancial pel nostre municipi.
I fa just un moment que l'Ajuntament d'Inca ha acabat de fer saber a la majoria del veïnat desallotjats d'una finca de pisos, segurament ho recordareu, de la barriada del Blanquer, en concret al carrer del Canonge a Palleres, que ja poden tornar a casa seva. El consistori ha pres aquesta decisió després de l'elaboració d'un informe tècnic que diu que el forjat d'aquest edifici aguanta i que, per tant, no presenta cap risc d'esfondrament. Encara queda per saber, però, quin és el resultat de l'anàlisi de les vigues que s'esfondraren, com sabeu, fa dos dies.
Per aquest motiu, la quinzena de persones que hagueren de sortir dels seus pisos només hi poden retornar els del primer i el de la segona planta. Els habitants de la tercera, que es va esfondrar part de la teulada quan s'hi feien unes obres, hauran d'esperar encara els resultats d'aquestes anàlisis. Recordem que les persones desallotjades són en total 15 i pertanyen a 6 nuclis familiars diferents.
I avui també han sabut que la comarca del Llevant de Mallorca tindrà un nou centre integrat de formació professional que pretén ser referent al sector del turisme i també dels serveis.
La Conselleria d'Educació i els ajuntaments que donarà servei, que són Manacor, Sant Llorenç, Son Cervera, Capdepera i Artà, s'han reunit aquest dijous per consensuar la redistribució dels estudis de formació professional a la zona. El nou centre s'ubicarà a Calamilló i ha estat impulsat pel Consorci de Turisme d'aquest nucli costaner. Educació cerca ara un solar idoni per construir-lo. Així s'hi ha referit el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Creiem que a la zona de Llevant, de l'illa de Mallorca, és molt necessari construir un centre integrat de formació professional amb famílies professionals d'hoteleria i turisme i complementaris en aquesta família professional que puguin donar sortida a tota la demanda del sector empresarial i de les empreses d'aquí, de la zona de Llevant, de l'illa de Mallorca.
El gerent del Consorci de Turisme de Calamilló, Pep Álvarez, pensa que són molts els beneficis que es derivaran d'aquest centre.
Pensam que la inversió en educació, en formació, es garantia per un progrés, una prosperitat
social i econòmica, una prosperitat, a més, que és compartida, no només el sector hoteler s'hi veurà beneficiat, també tots les pimes, autònoms, comerços, famílies.
I doncs, si ara parlàvem d'un centre destinat a la formació professional, d'un anunci que ha fet avui el govern, ara parlàvem de les reivindicacions d'un grup de veïnats del poble d'Establiments en relació amb el seu centre de primària, perquè les famílies d'aquests infants, escolaritzats a l'escola d'Establiments, com han dit, demanen a la Conselleria d'Educació que sembri arbres al pati d'aquest centre escolar del municipi de Palma perquè diuen que facin ombra durant els mesos més calorosos de l'estiu, és a dir, sobretot abans d'acabar el curs i quan just ha començat. Segons aquestes famílies, durant l'inici i l'acabament del curs escolar, la superfície del pati es converteix en un autèntic bater de sol, asseguren, i fa impossible que els joves puguin gaudir del seu temps de lleure al pati. Per aquest motiu, el centre i les famílies han iniciat una campanya reivindicativa. La primera trobada, com han dit, ha estat avui de matí i es repetirà cada dijous durant el primer trimestre.
La cita ha estat 15 minuts abans de les 9, que és quan comencen les classes, i el requisit era dur capell o parasols. Justament avui, però, el fort vent que ha fet el matí a Palma ha dificultat la iniciativa perquè, clar, la ventada ha tomat el capell a més d'un. Tot i això, l'acte reivindicatiu ha sortit endavant entre la il·lusió i els clams dels infants per aconseguir aquests arbres i, sobretot, espais d'ombra. Així ha explicat Magdalena Tomàs, membre de la PIME, què és el que demanen.
Han començat a organitzar aquestes trobades reivindicatives cada dijous, fins que vegem els fets. Cada dijous ens trobarem 10 minutets abans d'obrir l'escola. I sempre seran molt lúdiques, molt divertides, amb molta participació dels infants. Avui han vengut amb capells i parasols, no els han pogut obrir perquè fa molt de vent, però un altre dia ballarem, un altre dia ens disfressarem i sempre demanarem això, no? Ombres al pati. I fins que no hi sigui, no aturarem.
El pati consta de tres pistes d'asfalt amb pocs arbres i per això demanen tendals i sostres amb ombra. La reivindicació, però, ve d'enrere i davant la manca de resposta per part de les institucions han decidit ara passar a l'acció. Així descriuen la situació altres mares que també han participat en la protesta.
Duim molt de temps demanant les ombres, ho hem intentat de diverses maneres i és que fa molta calor, ho saben tots, i a les hores dels migdia els nens estan en el sol, hi ha un porxo que no cobreix ni a quatre persones, i bé, és el que estem demanant, també si poden arribar abans de que comenci l'estiu una altra vegada, perquè tenir els nens a 30 graus, 35 graus, que no hi ha aigua, que no de més, pues no troben que és algo que se pot solucionar fàcilment.
I anem ara fins al Ponent de Mallorca amb una informació de servei perquè l'Ajuntament d'Andratx ja ha fet saber que ja ha començat a faltar l'avinguda de Joan Carles I. Es tracta aquesta d'una de les artèries principals d'aquesta vila que connecta la plaça d'Espou amb la rotonda del carrer de Tomeu Esteve.
Les tasques han començat a principi de setmana i es desenvoluparan per fases per minimitzar les molèsties als conductors, als vianants i als veïns. Formen part del pla de millora i manteniment de paviment que ha engegat fa uns mesos el consistori. Se suma a altres intervencions com l'asfaltat dels carrers entre la plaça d'Espanya i el carrer de Sevilla, els treballs al port, a Sant Elm i a Sarracó.
I també encara Andratx, des de la bancada de l'oposició, els socialistes d'aquest municipi critiquen la pujada indiscriminada, segons asseguren, del 30% de la taxa de fens. Pensen que es castiga d'aquesta manera tots els veïnats de la mateixa manera, per igual, sense tenir en compte el principi que qui més contamina més hauria de pagar.
El PSIP exigeix la reforma immediata de l'ordenança fiscal que preveu la pujada generalitzada de la taxa de fens, a la vegada que ha criticat que s'hagi modificat l'antiga normativa i no s'hagi aprofitat per fer-ne una de nova, més moderna i més adaptada als criteris d'Europa. Enay Ciñán, que és secretari general dels socialistes d'Andratx, ha qualificat la decisió d'injusta i desproporcionada.
No compartim que s'hagi optat per encarir el rebut a tothom en lloc de posar límits a qui realment genera més residus. A més, pensam que aquesta ordenança no s'hauria d'haver modificat damunt sa vella. Crec que era una bona oportunitat per dur una nova ordenança, una ordenança més justa i més moderna i que segueix els principis europeus de qui contamina paga, perquè la normativa europea va d'això.
I doncs sí, segur que molt de vosaltres ja ho heu reconegut. Falten més de 2 mesos per a les festes de Nadal, però això que sentiu, efectivament, és la Sibil·la cantada per Maria Dalmà Bonet. Sí.
bé, si l'escoltam és per un motiu especial, perquè representant de la Seu de Mallorca, juntament amb representant de les catedrals de Barcelona i de València, seran demà a l'Alguer per interpretar-hi diferent versió d'aquest cant medieval. Ja sabeu que la ciutat de l'Alguer és la ciutat catalanoparlant de l'illa italiana de Sardenya i que la lletra de la Sibil·la és un dels cants en català més antics que es conserven.
Nadia Acarir Tomàs és la intèrpret que representarà Mallorca a l'Alguer.
No només com a cantant, sinó també com a musicòloga i com a defensora de la nostra llengua, d'aquesta llengua que compartim en tants espais, no? En el País Valencià, en el Principat i allà a l'Alguer i també les nostres illes. No? I bé, jo la veritat ho agraeixo molt i ho considero una gran responsabilitat, però és una responsabilitat que jo acuic amb molt de gust i amb moltes ganes de compartir.
I d'aquesta que heu sentit serà la persona que interpretarà la Sibil·la de Mallorca a la catedral de l'Alguer. Aquesta iniciativa l'han anomenada el cant de la Sibil·la a les catedrals de la Mediterrània i serà demà, com han dit, a la ciutat de l'Alguer. Amb aquesta informació hem arribat a les 2:45. Venen ara els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Quitos, bon dia de nou.
Bon dia.
El vestidor del Mallorca respira més tranquil després de sortir del descens.
Sí, així ho ha explicat el lateral Johan Mojica a IB3 Televisió. El colombià és ambiciós, aspira diumenge contra el Llevant a una nova victòria que confirmi la mentalitat guanyadora de l'equip. L'escoltam.
Esta semana pues está siendo muy bonita, esperemos cerrar con broche de oro frente al Levante, que sabemos que viene bastante tocado después de la pérdida que tuvieron en su casa. Y esperemos que en este partido le demos esa solidez primero a nosotros mismos y segundo pues al míster, que busca eso en nosotros y que la gente pues también se siente identificada.
Mojica també ha explicat que l'equip se sent a gust jugant més en camp contrari.
Creo que el equipo se sintió cómodo, sí, o se está sintiendo cómodo en presionar adelante, como dices tú, que se vea esa agresividad tras pérdida, de que el equipo sea más intenso en la parte de adelante y atrás sea más compacto, y pues se están dando los resultados así, ¿no? Entonces creo que es positivo.
El Mallorca Llevant jugarà diumenge a les 2 i després, a les 4:15, disputarà el clàssic, el Madrid-Barça. Aquest fet podria restar assistència de públic a Son Moix. Mojica espera que els mallorquinistes no fallin a la cita contra el Llevant.
Saltas a la cancha diferente, al igual que ya en el calentamiento haya cierta cantidad de gente a que esté vacío, ¿no? Entonces eso se valora bastante y que la gente pues también tiene que valorar que el equipo o la isla tiene un equipo en primera división y nosotros nos vamos a encargar de que sientan identificados con nosotros, dejándonos absolutamente todo al nivel latitudinal y también en un estilo de juego agradable para la gente.
I el Llevant arribarà tocat a l'estadi de Son Moix. Els valencians venen de perdre per 0-3 contra el Rayo Vallecano. El jugador del conjunt valencià, Manu Sánchez, espera contra el Mallorca tornar al camí de la victòria.
El resultado no reflejó el partido que hicimos. Yo creo que fue demasiado abultado porque hicimos muchas cosas bien. Sí que es verdad que en algunos aspectos tenemos que mejorar, pero mejorar algunos detalles, pero bueno, el equipo está con confianza, tranquilo, porque sabemos que venimos haciendo un buen trabajo y esperemos ahora revertir en el siguiente partido y mejorar la dinámica otra vez.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc, amb el seguiment especial des de camises del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xut!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primers nirvis, en Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén.
I les seccions habituals d'entreteniment.
Me habéis interrumpido porque después de ir al Xisco me estaba depilando.
I Betres Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
A la Champions, el Madrid i l'Atlètic Club varen guanyar els seus partits.
Els de Xavi Alonso s'imposaren per 1-0 a la Juventus gràcies a una diana de Bellingham al minut 57 de partit. Thibaut Courtois va ser el gran protagonista de la nit amb aturades de mèrit. Els blancs sumen 3 victòries en 3 partits disputats. Sentim el seu entrenador, Xavi Alonso.
Sabíamos que iba a ser un partido competido. Después del gol nos ha venido nuestros mejores momentos en los que hemos tenido ocasiones para poder matar el partido y luego tenemos un grandísimo portero, Tibu, que tiene la calidad esta de las noches importantes de Champions aparecer a 3 puntos más, 9-9, y nos vamos contentos.
I l'Atlètic Club va guanyar per 3-1 el Karabakh i ho va fer en remuntada inclosa en 2 gols de Guruceta i un de l'exmallorquinista Robert Navarro. És la primera victòria del conjunt basc en aquesta edició de la Champions. Ernesto Valverde és el tècnic de l'Atlètic Club.
Mucho ambiente, un partido de Champions, de Europa. La gente estaba enchufada, nosotros hemos conseguido remontar y eso nos tiene que ayudar desde el punto de vista de sobre todo desde el punto de vista del equipo, que es lo que yo domino y lo que yo veo en el día a día. Estas cosas nos ayudan. Luego, el entorno que, no sé, pues el entorno, si nos jugamos bien, pues estarán contentos, ¿no?
Miguel Álvarez ja fa feina com a entrenador de la U d'Eivissa.
El tècnic de Jaén no dona descans als seus jugadors i en 24 hores ja ha dirigit 2 entrenaments. Dylan Marí.
I és que el tècnic ha completat avui la seva segona sessió d'entrenament. La primera va tenir lloc ahir a la tarda, hores després de la seva presentació oficial. I ho fa envoltat d'un equip tècnic renovat. Entre les cares noves destaquen noms coneguts de l'entorn futbolístic eivissenc, com l'exjugador de la UD Eivissa, Sergio Cirio, que s'incorpora com a assistent tècnic, i Fran Torres, preparador de porters amb una llarga trajectòria a l'illa. Álvarez afronta ja el primer repte a la banqueta de l'equip, el partit de Lliga davant el Teruel d'aquest diumenge. Però no ho tindrà senzill, ja que el tècnic disposa de només 4 dies per preparar el duel i haurà de fer-ho amb baixes importants. Del Pozo, Sofian i Santi Müller no podran jugar per sanció, mentre que Gallar i Tamir Gleiser continuen recuperant-se de la lesió i entrenen al marge del grup. En total, 5 absències, les mateixes que els dies que Álvarez acumularà al capdavant de l'equip abans del seu debut oficial. Malgrat tot, l'optimisme es manté viu a Can Mises, on el vestidor i l'afició confien a tornar a mirar cap a la part alta de la classificació.
Aquest cap de setmana el Connecta Balear a Manacor comença una temporada molt il·lusionant.
Sí, arranca la màxima categoria del vòlei i, a més de les competicions nacionals, el Manacor enguany també debuta a Europa. El conjunt manacorí disputarà el seu primer partit dissabte a la pista del Sant Roque. La plantilla ja té ganes de començar a competir després de 6 mesos. Escoltam el capità del Manacor, Renzo Cairús.
Han sido 6 meses largo sin competición, pero bueno, venimos en temporada, pretemporada hace 2 meses, compitiendo y nada, entrenando muy fuerte y demostrando en los partidos amistosos que sabemos competir y competimos a buen nivel. Estamos muy entusiasmados, te digo, para ver qué nos depara esta liga, y ahora tenemos un rival enfrente que es San Roque, el primero, y bueno, sabemos que la importancia que tiene pensar bien en la liga para más adelante.
Cairús espera millorar el que van fer la temporada passada, en què es va arribar a la final de la Copa del Rei i també l'equip es va classificar per jugar a Europa.
Igualar siempre se nos ha quedado corto, ¿no? Nuestra manera de pensar es siempre la mejor y yo creo que podemos mejorarla. Tenemos una gran plantilla, un muy buen equipo y nada, es sacar el mejor rendimiento que podamos de cada uno.
L'Azul Marino cercarà aquest dissabte a Azcoitia la 5ª victòria consecutiva.
Sí, i també mantenir lideratge de la Lliga Challenge. L'equip d'Alberto Antuña, que s'ha exhibit en aquest inici de competició, s'enfrontarà a l'Iraurgui, un dels rivals més complicats de la Lliga. En tota la plantilla disponible i encaixant només 51 punts de mitjana, les mallorquines confien mantenir la seva bona dinàmica. Escoltam la jugadora de l'Azul Marino, Marina Avinyoa.
Amb l'experiència de l'any passat, també saber que aquesta categoria
és molt llarga, o sigui, la lliga és molt llarga, llavors, bueno, tenir una gafarta i tenir certes coses com això, no? Aquesta activitat defensiva, aquest compromís defensiu, realment és un factor que et dona, doncs, molta, molta tranquil·litat i molta certesa regularitat al llarg de la lliga.
Aquesta partidàs entre l'Iraurgui i l'Azul Marino es disputarà dissabte a les 5:30.
I acabem amb tennis. Jaume Monàs juga avui els vuitens de final del torneig de Basilea.
Sí, ho farà d'aquí uns minuts, a les 3:10 del capvespre. El mallorquí s'enfrontarà a Ben Shelton, número 6 del rànquing ATP. El santanyiner i l'americà s'han vist les cares en tres ocasions, amb un balanç de dues victòries per a Monà i una per a Shelton.
Gràcies, Miqui. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Recte final de la temporada per la galeria Hauser & Wirth del Port de Mahó, que des del mes de maig fins ara ha rebut més de 70.000 visitants. Una xifra que consolida un balanç molt positiu de l'any, en espera d'afegir-hi els participants de la festa de clausura, que serà aquest diumenge. Gemma Carrasco.
Un dels aspectes a destacar d'aquesta temporada és que les exposicions d'enguany i les seves artistes han donat molt joc al projecte educatiu de Hauser & Wirth. Marres Calvos, la directora de la galeria.
Les dues exposicions que tenim i les dues artistes que tenim, Mika Rotenberg i Cindy Sherman, són molt performàtiques. És un espai on pots descobrir les nostres artistes i les temàtiques que tracten des d'un altre punt de vista diferent, molt més participatiu, i que també te convida a jugar amb l'espai.
Des que va obrir el mes de maig fins ara han visitat la galeria més de 70.000 persones. Durant la temporada alta, la mitjana arriba als 800 visitants diaris, però ara encara, quan manquen pocs dies per tancar, els vaixells que uneixen Mahó amb l'Illa del Rei arriben ben plens. I la realitat és que el ventall d'activitats que s'hi han organitzat cada dia és ben ampli. Marres Calvo.
Visites guiades, gratuïtes, també diàries, tallers familiars, i després moltíssimes activitats que fem per donar veu també en aquestes temàtiques de les nostres artistes, per exemple, amb la xarxa de biblioteques o també un taller que han fet d'escriptura i de moviment amb Nana Aro.
Els primers contactes amb els artistes que protagonitzaran les exposicions del 2026 ja s'han donat i comença un altre cop el compte enrere per preparar-ho tot per a la temporada que ve, però no sense abans celebrar els èxits de la d'enguany amb una festa de clausura aquest diumenge amb tallers, visites guiades, música i menjar.
El Casal Solleric acull a partir d'avui hora baixa l'exposició Coll, un gegant del TVO, una de les propostes més interessants incloses en la programació del Festival Còmic Nostrum. A les parets d'aquesta emblemàtica sala de Palma, els visitants podran gaudir de les inoblidables històries del dibuixant, mort l'any 1984.
El català Josep Coll és considerat un dels millors dibuixants d'historietes espanyols del segle XX i la mostra que s'inaugura avui al Solleric a les 5:30 és una de les més grans originals celebrada fins a la data. Va ser un dels pilars de la mítica revista TVO, segons ha explicat el president del clúster del còmic de Mallorca, Pere Joan.
Va tenir una trajectòria molt especial, amb un estil molt depurat, molt estilitzat, dins una època on el costumbrisme, els acudits, amb molta paraula, eren importants. Ell és una rara avis que està molt bé que se pugui recuperar.
L'exposició de Coll és una de les activitats més destacades del Festival Internacional del Còmic de Mallorca, el Còmic Nostrum, que se celebra fins a finals de novembre a Palma i també, per primera vegada, a Inca. La capital del rei acollirà a partir del 20 de novembre l'exposició Petjades dibuixades al Museu del Calçat. El programa complet del festival inclou, però, tot tipus d'activitats i iniciatives que es poden consultar al web comicmallorca.com.
Sabíem que actuaria al Mallorca Live de l'any que ve, però ja tenim data i entrades a la venda. Aitana actuarà el 13 de juny, el dissabte, i serà cap de cartell de la segona jornada del Popula Festival.
Les entrades ja es poden adquirir a un preu que oscil·la entre els 65 euros d'accés general i els 159 per als VIPs del web del Mallorca Live. L'artista catalana fa parada al festival en la gira internacional per presentar el seu darrer treball, Quarto Azul, que arriba en un moment clau per la seva carrera. Aitana ja va actuar al Mallorca Live, va fer a l'edició de l'any 2024 i tornarà just dos anys després. Mostrarà així el vincle especial que viu té amb aquest festival.
Tres, moment per repassar els titulars més destacats d'aquest dijous 23 d'octubre, molt pendents avui del vent que ha obligat a activar l'avís groc pràcticament a tot l'arxipèlag per ràfegues que poden arribar als 100 km per hora. De fet, els bombers han hagut d'actuar al CEIP mitjà de mar de Porto Cristo a Manacor per la caiguda d'una de les cúpules que ha obligat a confinar els alumnes. Això sí, no hi ha hagut ferits. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Els infants han estat confinats en el gimnàs per precaució i les famílies els han anat a cercar. Diversos efectius s'han retirat el material que podria caure i els equips corresponents s'han assegurat la zona i també han desmuntat les parts afectades. El director del centre, Toni Clasurada, ha explicat que ha estat un ensurt, però que els infants estan bé.
Sí, ha estat un susto, molt de renou, de tot d'una, i després l'esperit posterior de pensar que podia caure a dins de la zona hall, que totes les classes donen allà, i passàvem pena de que pogués fer-hi qualcú.
Els bombers de Palma i d'Eivissa també han fet algunes sortides per caigudes d'arbres i algun element d'un edifici.
Avui continua la polèmica per les declaracions del portaveu del Frontex a IB3 Ràdio.
El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, en reitera que el suport aeri per controlar la migració es va demanar y que el Ministeri ho va comunicar a l'executiu de Marga Proens.
Se ha montado, pues bueno, un bulo, una historia de que traslado mentiras, de que el delegado de gobierno, es decir, de que yo miento, o casi que el Ministerio del Interior y el gobierno de España miente. Nada de eso. Hemos dicho siempre lo mismo.
El PP, per part seva, ja ha demanat la compareixença del ministre Marlaska al Congrés perquè en doni explicacions. Ho ha avançat el diputat popular José Vicente Marí Bosó.
Pues ya era hora de que el ministro Marlaska se enterara de que había que colaborar con Argelia y fuera Argelia a colaborar. Y además que proceda a cesar inmediatamente al delegado del gobierno Niños Balears, el señor Rodríguez, por mentir, por incapacidad y por mentir a los ciudadanos de las Illes Balears.
A Formentera, el quiròfan i la sala de parts de l'hospital estan inoperatius des de mitjan setmana passada per una humitat que va sortir després de la darrera dana.
Actualment només s'atendrien casos d'emergència vital. La coordinació amb el SAMU i Can Misses és total per si cal traslladar-hi pacients. De moment, s'han reprogramat 4 intervencions de caràcter menor.
Els hotelers cerquen nous mercats turístics per allargar la temporada.
La dependència cap al mercat britànic i alemany, que porta més del 60% dels turistes que arriben a Mallorca, obliga els hotelers a cercar negoci més enllà i apunten al Canadà i altres països com Polònia, Àustria i Suïssa per atreure visitants fora dels mesos forts de l'estiu. D'en això s'ha parlat en unes jornades a Palma, ho explica la vicepresidenta de la patronal hotelera mallorquina, Maria José Aguilón.
no només és que tinguin la connectivitat, sinó és que també han de fer feina en tenir un major coneixement d'aquests mercats, d'aquest client, de les seves necessitats, i preparem-nos per donar-li resposta, igual que ens hem adaptat a les necessitats que podia tenir, per exemple, el client que ve per desenvolupar una activitat esportiva i hem habilitat els menús, les instal·lacions.
La Fiscalia investigarà les errades en els cribratges de càncer de mama. A Andalusia obrirà diligències de...